Bé, bona nit a tothom. Suposo que se'm sent. Bé, aquest procés participatiu que avui fem aquest acte final de les taules de participació ha estat una... l'hem realitzat a petició de l'Ajuntament. L'Ajuntament ens va demanar que, diguem, de com dels problemes que segurament tenia aquest, el centre direccional, és un tema de coneixement a la ciutat i de manca de participació dels ciutadans en el que ha de ser el disseny i els objectius que ha de, i a quines expectatives ha de respondre el desenvolupament d'aquest sector. Bé, nosaltres doncs, ens hem fet nostra, diguem, aquesta proposta de l'Ajuntament i vam plantejar un programa de participació que va aprovar el Consell del Parc, el Consell General del Parc, i aquest programa de participació doncs, també es va sotmetre doncs, al parer de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i va, doncs, en l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya doncs, que iniciava un procés de tramitació del nou pla, que ara explicaré per què, doncs, també va aprovar aquest programa de participació ciutadana que en Francesc més o menys us ha, ja ha explicat de què ha anat fins avui. Doncs, per què doncs, iniciem un procés de participació? Pel que us he explicat, però també perquè s'han doncs, produït un seguit de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la més recent doncs, fa pocs dies, en el que ha anul·lat el planejament vigent en el parc, el planejament urbanístic que fins ara era vigent en el parc. Per tant, s'ha d'iniciar un nou procés per redactar un nou pla i doncs, abans d'iniciar aquest procés és quan hem fet el procés participatiu amb aquestes 5 taules i que després doncs, això continuarà. Hem tingut doncs, durant totes aquestes setmanes al carrer unes informadores durant 4 dies a la setmana, durant 5 setmanes, que han explicat als ciutadans que s'han trobat pel carrer doncs, el que era el parc, el que pretenien fer amb aquestes taules de participació, a fi efecte de que els ciutadans doncs, fossin coneixedors de què s'estava duent a terme doncs, aquest programa de participació ciutadana. Sembla que és un tema difícil i complicat i que sembla un tema per experts. Les taules així van ser, sí que és un tema complicat, no és un, els temes urbanístics mai són fàcils, i avui diem que fem, cloem aquesta primera etapa doncs, amb aquesta taula. Deia que aquestes sentències ens obliguen a fer un nou pla i per això diem estem aquí. Sí que hem de fer un nou pla, però hem de partir d'una realitat que ja existeix en el territori. Ens trobem doncs, que aquesta iniciativa del que s'anomena doncs, el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès és una proposta territorial orientada a l'interès general, però liderada per el sector públic. Aquest consorci està constituït per la Generalitat i per l'Ajuntament, i aquest consorci és la que lidera el procés de redactar el pla i de gestionar després aquest espai del territori. Amb això s'hauria d'acabar, hauria de cloure un procés d'ordenació del territori que fa molts anys que dura. Jo l'altre dia vaig explicar que això feia 50 anys, i és veritat, fa 50 anys, fa els mateixos anys que existeix la Universitat Autònoma. Això comença l'any 69, i ha tingut doncs, aquest procés, doncs, ha vingut acompanyat, doncs, el 69 doncs, a través d'un concurs, el 76 el Pla General Metropolità ja tria aquest lloc i cinc llocs més a l'àrea metropolitana per crear aquests centres direccionals, que són centres que volen activitats direccionals, directives, aquelles activitats que s'entén que no poden estar en el centre de les ciutats i que s'opten en aquell moment per un model de descentralització de les ciutats i crear uns pols d'atracció al voltant de l'àrea metropolitana. Això és el centre direccional, com aquest, el més gran que es preveu en el territori de l'àrea metropolitana és precisament el de Cerdanyola, que en aquell moment, ara ja no, tenia 700 hectàrees. Ara en queden 400, que són les que nosaltres administrem. Per tant, l'any 69, el 76, després ve el Pla Territorial General de Catalunya, que també aposta per aquesta proposta, i finalment el Pla Territorial Parcial de l'àmbit metropolità. Per tant, aquesta és la seqüència d'ordenació del territori que en el marc en el qual s'inscriu aquesta peça. Aquesta peça és una ròtula central del desenvolupament i del reequilibri de la centralitat metropolitana sobre un eix, i nosaltres sempre recalquem, que acumula un 17%, del producte interior brut català sobre l'eix del que anomenem, no en el propi parc, sinó sobre l'eix de la R30. Per tant, és una plataforma econòmica real que existeix. Ara mateix, diguem-ne, el que és el que nosaltres anomenem el Parc de l'Alba, doncs ja hi ha una inversió realitzada de més de 100 milions d'euros amb inversió en infraestructura, hi ha una inversió real de més de 500 milions d'euros amb obres de construcció, hi ha 1.000 treballadors. És això que plega un seguit d'empreses que tots coneixeu. És un espai que entenem que té una bona connectivitat en el territori, té 30 minuts al port i a l'aeroport, està ben connectada amb aquest eix central que comunica doncs, Catalunya doncs, amb França, amb París, amb Marsella. Per tant, està sobre un eix territorial. Hem de procurar-nos que la connectivitat i l'accessibilitat sigui igual de bona territorialment que amb la ciutat. Per tant, hem d'apostar per grans infraestructures de comunicació respecte a la AP7, a la B30. Hem de pensar també no només amb les infraestructures viàries, sinó també amb les ferroviàries de futur. Aquest parc ha de funcionar amb transport públic, per tant, hem de pensar amb el tramvia, hem de pensar amb el ferrocarril, i hem de pensar amb com connectem aquesta part de la ciutat, diguem-ne, amb la ciutat existent, a través dels carrers que hi ha, de manera que s'hi pugui accedir a peu, s'hi pugui accedir en bicicleta. Per tant, també és una proposta urbana global, diguem, equilibrada i compacta, és un eixample de la ciutat, ha de ser un eixample de la ciutat de Cerdanyola, i hem de procurar construir un cremallera en el sentit del que fa el cremallera, que uneix dues parts amb la ciutat. Ha de fer una funció de cremallera, el nou projecte, amb la ciutat i amb la Universitat Autònoma. Per tant, diem que és un projecte de ciutat, és un projecte de ciutat, però un projecte pel territori d'aquesta ciutat. Per tant, hi hem d'entendre que el nou espai que hem de projectar ha de ser divers, ha de barrejar els usos, ha de tenir equipaments i espais lliures pels ciutadans que hagin de viure en aquest espai, ha de tenir en compte la cohesió social, ha de tenir en compte la solidaritat urbana, i per això ha de projectar habitatges, ha de projectar espais per habitatge i producció pública. Acabo, Francesc. I ha d'afavorir la biodiversitat i la infraestructura verda. I aquí, quan parlem d'això, no cal que expliquem, perquè hem de ser molt conscients que per resoldre tot aquest espai, primer, i és amb el que estem treballant intensament, hem de resoldre el tema dels abocadors. Això és la primera qüestió que hem de resoldre. I mentre estem pensant en com farem el nou pla, al mateix temps hem d'intentar resoldre el tema de Can Planes, el tema d'Helena, que són els temes principals i prioritaris per aquest sector. I hem de crear un valor econòmic, social i ambiental nou en aquest espai del territori, que ens permet, diguem-ne, que aquest espai pugui aplegar 30.000 persones treballant, que n'hi puguin viure 12.000 i que suposi una inversió, és una inversió molt important, de més de 5.000 milions d'euros, que és el que podria acabar resultant del procés de construcció de tot aquest espai, que no es farà en 4 dies, és evident. Un projecte aquest és de 20-25 anys, és un horitzó que nosaltres pensem que s'ha de desenvolupar aquest parc. Jo volia situar una mica el que tenim entre mans, tant perquè els de la taula ja ho coneixeu més, però també perquè el públic que ens acompanya, doncs que no ho conegui, sàpiga una mica, a grans trets, de què parlem quan parlem del Parc de l'Home.